Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estan? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica, 25 anys, Ràdio Valira, que bonica ella, 40 anys. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Hola, senyores i senyors, i com sempre, gràcies per acompanyar-nos aquí a la segona part del Passeu sense trucar d'avui, dijous 11 de juny. Bé, per començar, perquè avui tenim psicologia.
Sí.
Amb... psicologia.
Psicologia amb la Laura de Llarès.
Això mateix.
Ànima.
Ànima, ànima, que és el nom que li
no
vam
posar.
No ànima,
eh?
No, ànima.
Ànima.
Ànima. Bé, abans dir que aquestes tres marques són les que més es consumeixen arreu de...
Home, podríem dir aquí el Principat d'Andorra, l'estat espanyol, perquè són espanyoles, eh?
Sí, són espanyoles.
Molt consumides, eh?
Sí, sí. Tot el que direm és espanyol, en aquest cas, i en aquest cas dir que...
Menys la primera.
La primera marca que té el domini absolut...
És terrible, eh?
Coca-Cola.
Coca-Cola, més que Pepsi.
Sí, sí. Bueno, però això sempre ha sigut així, eh?
Sempre.
Bueno, doncs Coca-Cola està, doncs, com a, diguem-ne, cap de cartell, no? El rànquing de les 50 millors marques que es consumeixen, doncs, bàsicament, a Espanya...
Millors
jo diria
o pitjors,
Andorra, no?
Que es consumeixen més, Ricky.
Sí,
això, cadascú el seu gust.
Bueno, doncs ja està. Coca-Cola és la marca més consumida. Després hi ha la marca El Pozo i, a continuació, una altra marca, Campo Frío.
I també hi apareix Central Lechera Asturiana, Gallo, Casa Tarradellas, Don Simón, Puleva i Activia.
Doncs ja ho sabeu. Doncs ja ho sabeu. Aquestes són les marques més consumides.
I avui, ai, avui... Aficionades i aficionats a... la pilota, en aquest cas, de futbol.
Doncs sí, avui comença el Mundial.
Ampli seguiment a través de la cadena Piranaica per Onda Cero i també per RAC1, eh?
Evidentment, evidentment. Doncs avui comença el Mundial, ho fa a les 9 del vespre, aquest FIFA World Cup 2026, i clar, com el Mundial ja sabeu, que és Mèxic, Estats Units, en aquest cas,
i Canadà,
i Canadà el partit d'apertura, el primer partit de tots, doncs es juga a Mèxic, és el Mèxic-Sud-Àfrica, i que el podreu seguir a través de la primera de Televisió Espanyola, i atenció, també a través de 2CAT, que en aquest cas els comentaristes ho faran en català. És a dir, tens les dues versions, la primera castellà, la segona a la 2CAT català, amb el Joan Carles García, Albert Font, Olga García i els comentaris tècnics de Lluís Carreras des de l'estadi Ciutat de Mèxic, que és on s'inaugura el Mundial 2026.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ànima, amb Laura de Llarès.
Doncs sí, tenim, com ja és habitual, aquesta temporada la presència, avui no a l'estudi.
No, avui la tenim per telèfon.
Avui la tenim per telèfon, creuem els dits i esperem...
Home, no!
Creuem els dits, vull dir que la cosa...
Que sí que ja ho sé,
perquè... Més d'un susto, i dos, i tres.
La clavija està ben posada.
A veure, està ben posada la clavija. Aviam, anem a saludar la Laura. Laura, bon dia.
Hola, Laura.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Funciona bé, no, això?
Funciona bé.
Bueno, un so, Laura, espectacular. Sembla que estiguis a l'estudi.
Perfecte, perfecte. Ens en sortirem, nois.
Sí, 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 sí. Bueno, ja sabeu que amb la Laura doncs, tractem de temes de psicologia.
I com que arriba Tots Sants, la Laura ens vol parlar avui del dol.
Del dol?
Mm?
Sí, carai. Sí, sí, sí.
Aviam.
Ja sé que no he resultat massa original, eh?
No, home, doncs la veritat és que el tema... A veure, no dius... És un tema que t'agradi, perquè el dol pensem en negatiu o no, a veure, tu ara ens ho explicaràs, però crec que és molt adient.
Sí, sí, sí. Bueno, com ens ho hem de plantejar, això, Laura?
Mira, si us sembla, comencem per parlar una miqueta del que seria el procés de dol, que bàsicament és acceptar aprendre a viure una pèrdua, i el que més coneixem o el que ens imaginem, no?, quan diem la paraula dol, és la pèrdua d'un ésser estimat. Però en psicologia no és tan senzill. Podem tenir diversos dols. Per exemple, podem tenir el dol pels animals, que és una cosa que s'està veient molt, perquè són una font molt important de suport per a les persones. I aleshores es passa realment molt malament. Després podem tenir també el dol per una idea. Posem per cas que volia ser aviador, i m'han dit que no puc ser-ho perquè tinc problemes de vista. En aquest cas haurem de fer el dol d'aquesta idea que teníem, no? També el dol per les pèrdues de relació sentimental. Que aquest també és molt important, perquè he d'aprendre a viure des de l'absència d'aquella parella que fins ara tenia. El dol per la pèrdua d'objectes, que pot semblar una cosa molt superficial, però posem per cas que he heredat el cotxe del meu padrí, que és mort de fa 5 anys, i que ara mateix em diuen que no té manera d'arreglar-se i que s'hauria de portar el desguàs. Doncs aquí tindria un doble dol, perquè perdo un objecte que sentimentalment fins ara m'aportava molt i, a més, retorno al passat, no?, del dolor que em va provocar perdre el meu padrí. I, finalment, com dèiem, la mort propera, no?, la mort d'algú proper. I aquí podríem afegir, però ja donaria per un altre tema, el dol per un mateix, perquè és una situació en la que no ens volem trobar, però pot passar que ens anunciïn que tenim una malaltia terminal. I que haguem de fer el dol de la nostra pròpia vida, no? És una situació força complicada, però que passa, ho hem de tenir present.
Però dol és igual, diguéssim, a tristesa, o no?
A tristesa i a ràbia, sí, depèn de les persones.
Clar, això també.
Depèn de les persones.
No tothom reacciona igual.
No, no. De fet, és un procés que podríem qualificar com a íntim, en tant que és un procés molt íntim que gestionem nosaltres des del nostre món interior i que cadascú té estratègies d'afrontament que són diferents i gestiona les emocions com bonament pot. Però també és un procés cultural i social. Cultural per què? Perquè no totes les cultures accepten la mort de la mateixa manera. De fet, nosaltres estem en una cultura en què la mort és una mica tabú, encara. Però hi ha altres països on se'n parla molt més i on està més normalitzat.
Mira, per exemple, Mèxic, no?, que sembla... Mèxic és un país que quan arriba, el dia dels difunts allò sembla una festa major.
O la Índia, no?, també,
sí,
per exemple.
Sí.
Exacte, tenen rituals molt diferents. A la Índia la gent es vesteix de blanc per donar llum, aquí ens vestim de negre perquè estem tristos. Són concepcions molt diferents. I després també, ara parlàvem d'això, també té un component social, amb aquests rituals com són els enterraments i les sales de vetlla, i després aquelles reaccions que són esperades i desitjades. Perquè quan tenim algú que no plora, podem fer judicis massa fàcils.
També tens raó.
Sí, no tothom plora, evidentment. No,
perquè la gestió d'emocions varia molt.
Sí, el que passa és que, dona aquella sensació, no plores o no tal, i dius...
Ets fred,
no ho sents,
Que no tens sensibilitat.
Sí, no? I a vegades no és això, allò que diu la processó va per dins, no?
Aquella persona està en xoc i està completament bloquejada i és incapaç d'expressar.
Sí, i amb el temps acaba sortint, tot això que t'has anat aguantant, amb el temps sí que acaba sortint i et provoca l'estar molt, molt, molt fotut. Sí, de tot això que has dit, Laura, del dol pels animals, del dol per la idea, no?, que volia ser i no pot ser, de la relació sentimental, de la pèrdua d'objectes o, del dol per la malaltia, perquè et diuen, doncs, escolti, vostè té un càncer i, i bueno, pues, ja sap el que és, no? I, sobre, i ja no dic si et diuen que és allò de dir terminal, no? De dir, escolti, li queden a vostè 3 mesos, 6 mesos o 1 any, i que és terrible. Jo crec que potser el més fotut de tots, almenys, t'ho dic per mi,
personalment, clar.
És el dol d'un mateix, no?
Exacte. Quan, suposo que quan tens notícies així, és molt, molt important la manera en com les reps.
Ja. Yeah.
I per això cada cop més s'insisteix en la formació dels professionals a l'hora de comunicar les males notícies.
Sí, que també això és molt important.
Després també has de comptar que hi ha un procés d'aprenentatge al llarg de la malaltia. Vull dir, perquè una cosa és que t'ho diguessin ara, de Ricky, et queden 2 hores, l'altra cosa és quan tu ja tens un procés d'aprenentatge en el qual també t'adones de la degradació que té el teu cos.
Ja. Yeah.
És un canvi. És un canvi. El que hem de tenir clar és que en qualsevol dol que tinguem, la idea principal és que hi ha sempre una pèrdua, després un comiat i una adaptació en aquesta nova situació. D'acord? I aleshores, bueno, una pregunta que ens podem fer és si hi ha un temps particular o un quadre simptomàtic que puguin considerar-se dins de la normalitat entre cometes. La normalitat sempre entre cometes.
Sí.
Aquí el que hem d'entendre és que cada persona és un món, com comentàvem, que tothom té les seves estratègies i que són diferents. I després, a nivells de durada, sí que podríem dir, però agafeu-ho molt amb pinces, que com a mínim en tenim per 1 any. Per què 1 any? Perquè és el temps que tardaré en passar per aquelles dates especials.
Yeah.
El Nadal, els aniversaris, les primeres vacances...
Sí,
és una mica el temps que jo m'aniré trobant amb aquelles situacions que estava acostumada a viure, doncs, amb aquella persona que m'acompanyava. A nivell de sintomatologia tenim principalment la tristesa, tindrem records que ens aniran venint, el decaïment i la ràbia, que ara en parlarem de la ràbia. I tot això s'anirà atenuant amb el pas del temps, conforme doncs, vagi aprenent a portar-ho. També podem parlar una miqueta dels factors que ens compliquen un dol, que formen part del dol i que ens poden dificultar aquest procés. En el número 1 tenim la relació amb la persona que s'ha mort. No és el mateix perdre un pare a qui no hem conegut o amb qui ens havíem deixat de parlar fa 60 anys que perdre un pare amb qui tenim una relació estreta. En aquest cas ho tindrem una miqueta més complicat. Parlàvem dels animals, la mort d'un gos amb qui convivíem sols. Doncs ens deixarà un buit molt, molt gran, no? I amb el cas d'objectes, doncs posava l'exemple abans del vehicle que ens recorda també el propietari que fa anys que ja no hi és. Són exemples. Després tindríem la naturalesa de la mort. Això és superimportant. Si és esperada o no és esperada. Si és esperada, jo ja m'he pogut anar fent una idea i m'he preparat psicològicament. Però si no ho és molt important com se'ns comunicarà això, novament. Si hem tingut la possibilitat d'acomiadar-nos o no. Acomiadar-nos de forma correcta, és a dir, expressant els nostres sentiments cap a aquella persona que marxa. Dic de forma correcta perquè, lamentablement, doncs encara massa sovint, quan hi ha temes d'herència pel mig i tal, a vegades el context pot ser conflictiu. I allò també ens marcarà, també serà important. I si no he pogut acomiadar-me, doncs és important que ho pugui fer doncs, amb aquests rituals que parlàvem ara de la sala de vetlles, de l'enterrament, o altres que em pugui inventar jo i que siguin més significatius, fins i tot. Després, el tipus de mort, no? Hi ha morts que, doncs, sap greu dir-ho, però són violentes i n'hi ha d'altres que no. Doncs aquest factor també serà molt important perquè pot infligir-me un trauma. I aquí ja estaríem parlant de que potser necessito un tractament clínic. Que quedo molt marcat. El que anomenem també llei de vida. No és el mateix acceptar que se'n vagi un padrí amb 90 anys que la mort d'un fill o d'un germà. Aquestes dues són molt més difícils d'acceptar, no? I finalment podríem dir, doncs, si he estat cuidador d'una persona, doncs quan estem cuidant algú que està malalt, malgrat ho veiem i per tant és esperat, aquí tindrem un doble dol. Per què? Perquè d'una banda haurem d'acceptar que aquella persona marxa i de l'altra haurem de fer el dol de les activitats que ocupàvem. Explico, si per exemple els diumenges a la tarda anava a cuidar la padrina, doncs ara cada diumenge a la tarda tindré el recordatori de que aquella padrina ja no hi és. Yeah. Mm? I això pot dificultar. Més coses. Tenim les estratègies d'afrontament, que poden, doncs, on pot influir molt la xarxa social, si no tinc amics o no tinc família, o si tinc relacions més aviat tòxiques que no són massa sanes, doncs ho tinc una mica més difícil per sortir-me'n. I jo mateix, perquè jo mateix sóc un agent actiu dintre del procés de dol, jo mateix puc tenir una tendència a basar-me, doncs, sense que m'hagi passat res, en la desesperança o en la tristesa, i això també m'ho dificultarà molt. O com parlàvem abans, aquestes persones que no expressen, que es bloquegen, que es congelen quasi bé, doncs també ho tindran més difícil, perquè això vol dir que les emocions estan a dins.
Et vull fer una pregunta.
A veure.
Mira, parlaves del dol per la mort dels animals, no? Clar, si, per exemple, també parlem de la mort d'una persona estimada, clar, aquesta persona estimada no la pots reemplaçar. En el cas dels animals, clar, se't mor un animal, és bo comprar-ne un altre? O anar-te'n a la gossera a buscar un altre animal?
Vull dir, serà un altre animal, però no serà el que tenies.
Ja, però, això... diguem-ne... No sé, no ho passes tan malament? O...
És com qui perd un fill i en té un altre.
És recomanable o no?
Depèn, jo diria que depèn de la persona. És a dir, hi haurà persones que seran capaces d'agafar un altre animal i ser molt bé la diferència entre l'un i l'altre. Però hi ha persones, que això ho he vist jo mateixa, que agafen un animal que es diu, per exemple, Jimmy, es mor i a l'altre li posen Jimmy 2 i Jimmy 3. Aquí sí que pot haver-hi un element de substitució. I aquí doncs, seria una manera d'evitar pensar en el dolor que ens provoca la mort d'aquell primer animal. Però jo a priori no et diria si és bo o dolent. O sigui, això depèn de la persona. Hi ha persones que necessiten el contacte amb els animals i per tant no veig per què no seria una bona idea donar una oportunitat a un animal que estigui a la... A la gossera, per exemple,
per això.
Doncs de viure una vida plenament feliç, i tant que sí. I a nosaltres també, donar-nos l'oportunitat a nosaltres també.
Ja.
Parlàvem també dels professionals i de com explicar, per exemple, un accident. L'altre dia estàvem parlant amb el Quico, amb el Francesc Josep Gómez, que és agent de policia, és agent de circulació, ell. I, clar, evidentment, per desgràcia, doncs s'ha trobat amb molts accidents i que, bé, suposo que des d'uns anys ençà el tema de comunicar-ho als familiars és bo i també s'utilitza doncs l'ajut dels professionals com podeu ser els psicòlegs.
Sí. De fet, hi ha formacions, em sembla que ho parlàvem el primer dia, hi ha formacions específiques per a aquests casos, que se'n diu formacions en l'àmbit de la psicologia d'emergència.
Sí.
I és molt important la manera en com comuniquem això, perquè hem de ser molt conscients que a partir del moment on comuniquem una notícia de l'impacte emocional com és aquesta, estarem marcant aquella persona. La memòria funciona a través de les emocions, també. A vegades no recordem exactament què ens van dir, però recordem que ens va saber molt greu. Perquè hi ha aquesta empremta emocional a dins de la memòria. I, de fet, un trastorn que normalment es dona en casos on hi ha accidents, on hi ha coses molt greus, és el trastorn d'estrès posttraumàtic, on aquesta memòria quede bloquejada per la emoció i dona força a problemes.
Per això
és molt important com comuniquem les coses, com les diem, saber també nosaltres en quin punt es troba l'altra persona, per no ser bruscos, no? I respectar els tempos. Ara en parlarem de tot això. Més coses que ens poden complicar, també tenir molt en compte el moment vital. Això és superimportant. Hi ha persones que poden estar en moments vitals molt estressants, com són doncs, la pèrdua de feina o de l'habitatge, i que se'ns ajunti amb un altre dol. De fet, ja us estava parlant de pèrdues, per tant, aquí hi haurà un doble procés. Això el que pot fer és accentuar els dos dols que estem fent. O que la mort d'algú doncs, ens recordi a la mort d'algú altre que no acabàvem de tenir ben superada, per circumstàncies que s'assemblin o així. Tot això és el que ens pot complicar un procés de dol.
Sí. Bueno, és el també en parlàvem també fa dies, no? L'exemple de l'Anna García Obregón, que ha perdut el pare, la mare, o el fill, el pare i la mare, no? Que, clar, dius, i a més en un període de temps molt, molt curt, no?
Sí,
dius,
encara bueno, no has acabat el dol, que deies.
Sí, no has acabat un dol que n'has de començar un altre, si és que realment l'havies acabat, saps? Vull dir, aleshores, clar, això també deu ser molt complicat, no?, de poder-ho allò assumir, no?
Sí, perquè són diversos processos que s'ajunten, en fan un, retornen al passat, i us deia al principi que és un procés dinàmic. Què vol dir dinàmic? Vol dir que no serà lineal. Hi haurà dies que semblarà que he avançat 4 passes i dies que en retorno 10 enrere.
Sí.
En general, en psicologia funciona així. La gent s'imagina doncs, un procés dinàmic, no? Vaig a teràpia i aniré millorant. I a vegades avancem 5 passes, en fem 10 enrere, tornem a avançar-ne a poc a poc.
I també el que deies, si estàs passant un dol, pèrdua d'objectes, com dèiem, tot plegat, i se t'ensuma un altre, és pitjor. I també... Potser no n'estàs passant cap, però jo puc parlar per mi mateixa, tal com estàs tu anímicament en aquell moment.
Exacte.
T'ho diuen 2 dies abans o 2 dies després i és diferent a la reacció que has tingut quan t'ho han dit en aquell moment.
Exactament. Té molt a veure el context intern, diguéssim. També es pot donar el cas de tenir persones amb depressió en aquells moments. Per això us deia la importància de comunicar les coses de la forma més assertiva possible.
I per tots aquests temes relacionats amb el dol, que és el que estem parlant, la majoria dels casos és necessari, per exemple, medicar-te? O pots superar això sense medicar-te, per entendre'ns?
No. Aquí hem de fer la distinció entre el que seria un procés normal, entre cometes, com us deia abans, sempre entre pinces, s'ha d'agafar la paraula normal, però un procés normal que serà? Serà, doncs, passaré per una fase on estaré més trista, que a poc a poc s'anirà atenuant, però que jo puc continuar fent la meva vida, puc continuar anant a la feina, però, lògicament, estic tocada perquè he perdut algo que m'estimava. Quan parlem de procés crònic, de dol crònic, doncs ja estem parlant a més d'un any vista i estem parlant sobretot d'incapacitació. No puc anar a la feina o no puc menjar correctament, no puc dormir correctament. Tinc una afectació a nivell personal, és el que parlàvem el primer dia, tinc una afectació a nivell personal, a nivell laboral, a nivell social. Hi ha un detriment profund de la persona. Aquí sí que es podria mirar de medicar.
Vale. Molt bé. Afegim algun altre tema? Els tempos, em volies comentar?
Sí. S'han descrit unes etapes de dol i us volia parlar de les que va descriure la Elisabeth Kubler-Ross, que bueno, és potser una de les psiquiatres més reconegudes en el món del dol i de la mort. Ella va fer, doncs, tota una sèrie de tasques molt interessants en el món de l'atenció paliativa, per tant, hi estava molt familiaritzada, i em va descriure 5, que no tenen per què donar-se les 5. Cada persona ho porta com pot, però, en general, ella va descriure una etapa de negació que es produiria just després de la mort i que es pot traduir en estats de xoc o bloqueig mental, aquesta gent, no?, que es queda congelada, que no sembla que no vagin bé, doncs en realitat poden estar fent un estat de negació. Què és un estat de negació? És separar-se emocionalment d'allò que m'estan dient o allò que estic visquent perquè necessito la meva ment racional per acceptar els fets. No és una altra història que aquesta. Després tindríem una fase de ràbia, que la ràbia com a emoció primària, la seva finalitat és fer-nos avançar. Però aquí tindria dues finalitats. Seria poder expressar la frustració que jo sento i poder-me fer avançar. I depenent del tipus d'amor, aquesta ràbia se'ns pot convertir en culpa. Per què? Perquè posem per cas que jo sento que podia haver fet alguna cosa per impedir-ho.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Doncs aquí puc sentir culpa.
Yeah.
O la culpa de no haver estat prou present per aquella persona. I també la ràbia cap als altres. Perquè els altres continuen fent la seva vida normal i jo m'he trencat. I no ho entenc.
Sí.
Després tindrem una fase que serà la negociació. La negociació es donaria sobretot en el dol de la vida pròpia, allò que parlàvem abans amb el Riqui, d'un diagnòstic de final de vida. Doncs aquí podem mantenir l'esperança de que les coses canviïn, no?
Sí.
I s'intenta fer negociacions, eh? Per què no provem aquell tractament? Perquè és completament normal. És completament normal. I finalment tindríem la tristesa i l'acceptació. La tristesa, la funció d'aquesta emoció és que ens puguem tancar en nosaltres mateixos, que ens puguem aïllar per analitzar allò que ens passa, i després poder donar peu a l'acceptació, que és comprendre la mort i acceptar la nova situació.
Molt bé, Laura. Molt bé. La veritat és que molt interessant.
Sí.
I esperem, no haver de... Lamentablement hi passarem, perquè sempre hi passem per una cosa, per un motiu o bé per un altre, però si passa...
Ningú
n'està... N'està exempt, no?, de passar el dol, sigui pel motiu que sigui, però que com a mínim arribi ben tard, no? O sigui que puguem disfrutar de la vida i no tenir aquests sustos, no? Perquè al cap i a la fi, doncs... No...
I tant. Són sacsejades, no?
Home, tu diràs.
Són sacsejades i jo crec que s'ha d'entendre des del procés d'aprenentatge que també ens aporten. Perquè amb això creixem com a persones. Quin és l'objectiu de saber una miqueta aquestes fases? És, si nosaltres hem de consolar algú, podem detectar en quina fase està. Perquè al final... L'objectiu final de tot això és que aquell algú tingui un lloc on expressar-se lliurement. Si sabem en quina fase està i, per exemple, es troba en la fase de ràbia, no?, i el veiem, no?, que crida, que trenca coses, fins i tot, doncs ho podem entendre el millor. I podem, doncs, passar per alt algunes paraules que pugui dir,
Sí.
I tot això. Per això és important, doncs, parlar d'aquestes fases, per tal que puguem entendre aquella persona el millor possible.
Molt bé, doncs, Laura, que tinguis molt bona setmana i, com sempre, t'esperem ben aviat aquí al Passeu Sense Trucar.
Sí, sí, aquí a l'estudi, Laura.
Aquí estarem.
Sí, pot ser, Sí. I si no, per telèfon, vull dir que
no passa res.
Però ens agrada més...
No, però si us veig, home.
Ah, sí, esclar, sí. I nosaltres et veiem a tu.
Sí, sí, jo sempre dic el mateix, no?, que és millor tenir la gent aquí a l'estudi, no?
Sí.
Ja vam estar a la vora de 2 anys,
sí,
pràcticament amb lo de la pandèmia, doncs tant la Candela com jo fent el programa, aquí,
sols.
Com dos mussols.
Déu-n'hi-do l'aprenentatge de la pandèmia, eh?
Sí, sí, aquesta és una altra,
Mira, relacionat amb la pandèmia, també la quantitat de gent que no es va poder acomiadar com Déu mana dels seus éssers estimats o coneguts, amb totes les restriccions que hi havia i tot plegat, eh? Vull dir, moltes i moltes milers de persones, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
I moltes d'aquestes persones que han quedat tocades, per aquest aspecte, eh?
Sí.
Tocadíssims. Sí. Molt bé, Laura.
Bona setmana.
Gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
A tu.
Una forta abraçada, que vagi bé, Laura. Gràcies, adéu. Gràcies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
Aquesta és la peça musical d'avui i te la deixo per tu, eh? Que sí que t'agrada molt i t'agradaven aquesta gent.
Sí. M'agradava molt, és els Los Relámpagos.
Los Relámpagos.
I per què? Perquè un dia com avui, del 2016, ens deixava a Madrid a José Luis Armenteros. Tenia 72 anys i era un dels fundadors d'aquest grup, un dels quintets més importants instrumentals de la història espanyola de la música. Així doncs que us deixem amb aquesta, amb aquest Nit de Llampecs.
Sí senyor, del 1990.
Exacte, exacte.
Fins demà, que ja és divendres.
I com passa la setmana.
Adéu-siau. Adéu.